minut per 2:15 del matí i ja tenim a l'estudi el nostre convidat. I és que el que us volem explicar avui és que els jardins del monestir, el parc central i el turó de Can Mates tindran refugis de fauna i flora. Ho sabíem ja fa uns dies i és gràcies al conveni de col·laboració que ha signat l'Ajuntament amb la Fundació World Nature. L'acord, que serà indefinit, estableix doncs una quota anual de 500 euros per a aquesta ONG que adequarà diferents espais de la ciutat perquè siguin refugis naturals amb l'objectiu de preservar la biodiversitat. Tenim aquí l'estudi Antoni Carullés, el president de la Fundació World Nature. Molt bon dia, Antoni.
Molt bon dia.
I moltes gràcies per atendre'ns al Sant Cugat a fons i per explicar-nos doncs quin és aquest projecte que ja fa una setmana, un poc més, que es va presentar a la ciutat.
Gràcies a vosaltres, perquè a la natura li falten altaveus, o sigui que és un plaer estar aquí. Doncs, molt breument, a veure, és un projecte que em pretén implicar tant els ciutadans com a les empreses com els municipis d'aquest país en la conservació de la natura, en aquest cas de la natura urbana, de la natura periurbana. Hem de pensar que a les nostres ciutats, als nostres pobles, als nostres polígons industrials tenim una gran biodiversitat, que vol dir una gran diversitat d'espècies diferents, algunes d'elles en declivi, i per tant el fet d'actuar en aquests espais urbans o periurbans és tan important com actuar en els espais salvatges o els espais grans, no? I el que hem proposat és una manera de participar, molt participativa, molt senzilla, jo crec que també molt divertida, perquè el que proposem és que els ciutadans en els seus balcons, els seus terrats, els seus jardins facin coses, i aquesta proposta els enviem cada mes diferents accions, i en canvi l'afectació que té sobre la natura és molt important. El que pretenem és crear aquesta xarxa de refugis urbans per tot el territori, acabem de començar, això és un procés llarg, però que tindran un efecte molt positiu per a la conservació de moltes espècies, com per exemple el pardal, que és una espècie que normalment sempre veiem a les ciutats,
sí,
i ara està desapareixent.
Sí, jo llegint, quan preparàvem l'entrevista, llegíem que el pardal comença a ser una espècie que s'ha vist...
Rara,
exacte, rara. I jo pensava, carai, dic, amb els fars de pardals que hem vist sempre, no? El projecte, dius que és un projecte llarg, que tot just comença ara. A Sant Cugat ha començat amb la instal·lació de 4 caixes niu, de moment, i de 3 menjadores per aus en aquests parcs.
Sí, tot just acabem de signar el conveni amb l'alcaldessa, amb la Mercè Conesa, molt entusiastament per part de l'Ajuntament de Sant Cugat, cosa que ens motiva moltíssim, i les instal·lacions les farem ara aquests propers dies, encara no s'han realitzat, i el que anirem fent serà adequant els parcs que s'han declarat refugi o el nature de fauna i flora, que és aquest distintiu que donem als parcs urbans que tindran aquestes instal·lacions molt petites però molt efectives, no? Això que deies ara tu, no? Unes caixes niu per ocells insectívors, que doncs són un grup d'animal, un grup d'ocells importants a tenir a la ciutat, que normalment crien en forats d'arbre i no troben aquests forats, i per tant les caixes niu són molt útils en aquest sentit. Posarem també menjadores per ajudar a moltes espècies d'ocell durant el període hivernal, quan no troben aliment, i a partir d'aquí altres actuacions interessantíssimes, com puguin ser els hotels d'insectes. Són, en diem hotels, però són de fet una espècie de caixes niu per hotels d'insectes pol·linitzadors. Són insectes que viuen de forma individual, no parlem de les abelles que viuen en panells, tot i que hi ha un corrent europeu molt important, l'instal·lació de panels d'abelles de ruscos a les ciutats també.
També a la Xina, si no m'equivoco,
sí,
sobretot a Pequín.
Sí, perquè l'abella és un animal que ens prové d'una matèria prima com és la mel, que és una matèria utilitzada en gairebé totes les cuines del món. Heu de pensar que només a Euràsia hi ha 14.000 espècies d'abelles, n'hi ha moltíssimes, però en canvi en aquests moments pateixen un declivi important totes elles.
També la seva tasca de pol·linització imagino que és important.
Molt important, molt important. De fet, hi ha molts insectes pol·linitzadors, les abelles són un dels més importants perquè viuen en grans colònies i freqüenten les nostres flors i les nostres hortes, diguem-ne, no? I per tant, doncs, perquè puguem tenir carbasses i puguem tenir bròquils i puguem tenir ciams, la pol·linització és un fet clau, no? I d'això en depèn l'alimentació humana, en aquest sentit. Per tant, aquesta feina invisible que ens fan aquests insectes pol·linitzadors, perquè és invisible, nosaltres no la detectem, però és immensa. Els serveis ambientals que ens donen són incalculables econòmicament.
Potser falta una mica de pedagogia pel que fa a aquests insectes. De fet, quan pensem en abelles, a molts potser ens fa més aviat por que una altra cosa, no?, per les picades, i no pensem en tots els efectes positius doncs, que ens aporten. La situació de Sant Cugat al costat de Collserola és clau per fer aquest tipus d'activitat?
Sí, perquè el fet de permeabilitzar la ciutat i que la ciutat s'imbriqui amb la natura el que li dona la possibilitat al parc de Collserola és estirar-se, en aquest sentit, des del punt de vista de les espècies que hi viuen, no? I aquesta connectivitat, en aquests moments, és un dels aspectes claus de la conservació de la natura a casa nostra. De fet, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i amb la directora general de Polítiques Ambientals, que és una santcugatenca, la Marta Subirà, estem treballant precisament aquest aspecte d'una forma molt important, perquè serà un dels grans reptes de la conservació de la natura a casa nostra. Hem de mirar de que les nostres infraestructures i ciutats siguin permeables a la natura. Hi ha un corrent internacional que parla del biophilic cities, de les ciutats biofíliques, dels quals nosaltres formem membre, i és una reflexió entre arquitectes, urbanistes, ecòlegs, per tal de com construirem les ciutats del futur per tal de no malmetre la biodiversitat. El fet de que Sant Cugat estigui pròxima a la Serra de Collserola, que és una de les serres més importants mediterrànies de casa nostra, permet que aquesta connectivitat sigui possible. I això després ho hem de fer doncs, amb Rubí i amb les altres poblacions per anar estirant aquesta natura i connectar-la a Sant Llorenç del Munt o a altres serralades properes.
I els ciutadans n'estem conscienciats d'això?
Doncs jo crec que la població catalana o els catalans som sensibles a la natura. De fet, la nostra cultura i la nostra llengua està forjada amb terra, aigua i foc del nostre paisatge, i que és molt divers. Catalunya és un dels països de la Unió Europea amb més diversitat d'hàbitats naturals. Podem passar des de la mar Mediterrània en 2 hores a climes absolutament boreals com són els Pirineus. Per tant, el gradient de diferents espais naturals que tenim amb diferents espècies vegetals conforma una riquesa natural excepcional. Nosaltres tenim una gran responsabilitat de cara al món en la conservació d'aquesta natura. Tot i així, sí que és cert que estem preocupats, força preocupats, perquè alguns estudis demostren que, tot i que hi ha molta sensibilitat, la població catalana que participa en organitzacions com la nostra, organitzacions de conservació de la natura, és molt baixa, és un
3%. Falta involucració. Potser sí que estem sensibilitzats, però no estem involucrats amb aquesta qüestió.
Correcte, aquest és un dels aspectes que a més ens preocupa a nosaltres, i per això ja fa un any vam llançar una campanya que es deia SOS Natura, Ambaixadors per la Natura, on personatges públics de la societat catalana ens recolzen i el que fan és una crida a la ciutadania a implicar-se en organitzacions com nosaltres, que es pot fer de moltes maneres.
Enguany, no? 3 ambaixadors, 3 cuiners, Ferran Adrià, Carme Ruscalleda i el sommelier del celler de Can Roca, Josep Roca, són els ambaixadors d'aquesta campanya, a part dels ciutadans que s'hi poden sumar pujant fotografies al vostre web.
Correcte, exactament. Tenim l'honor de tenir a 3 professionals, a 3 cuiners molt importants de Catalunya, com els que s'han anomenat, que han donat suport en aquesta campanya, que el que pretén és això, és fer una invitació, és fer una crida als ciutadans perquè participi amb nosaltres en aquesta gran tasca de la conservació de la natura, que requereix de molts esforços a llarg termini. I, per tant, per nosaltres el suport social és extraordinàriament important. No només pel fet de l'aportació econòmica petita que proposem, sinó també perquè requerim d'aquest suport des del punt de vista de base social i, per tant, de fer arribar el nostre missatge arreu.
Involucrar-s'hi no és tan difícil. De fet, vosaltres proposeu accions tan fàcils com, per exemple, convertir els balcons, els horts o les terrasses en petits espais, no?, per la biodiversitat. Què podem fer, per exemple, si tenim un balconet o una terrasseta desaprofitada, que a vegades hi tenim una maca per prendre el sol, o tan sols ni això?
Doncs moltes coses. Aquest és el gran repte del projecte, i jo crec que a més hem encertat en el sentit de que per fer coses per la natura és tan senzill com fer-les des de casa teva, o primer començant per casa teva, no? I per tant, com molt bé dius, des del teu balcó, per més petit que sigui, doncs si tu poses algunes plantes que siguin boniques, perquè al final el que hem de fer és embellir, Dostoyevsky deia que la bellesa salvarà el món, no? I per tant hem de posar plantes boniques, però alhora que siguin plantes beneficioses, per exemple, per les papallones. Això no costa gens.
Nosaltres... Espècies de papallones també estan desapareixent, algunes.
Sí, realment.
Com és el pardal que parlàvem.
Exactament, hi ha alguns grups d'animals que pateixen en aquests moments una davallada importantíssima. Les papallones en són un cas concret, perquè hi ha papallones que només viuen d'una o dues plantes, i per tant, si la natura no troba aquestes plantes perquè les hem malmeses, aquesta papallona desapareix. Per tant, aquest equilibri és molt delicat. Aleshores, des de casa nostra podem posar aquestes flors per papallones i, per tant, fer vindre papallones papallones a casa, que és una manera de treure-les i tenir doncs, el goig de viure les papallones. No? La natura, en realitat, moltes vegades pensem, no?, que és de coses de grans documentals i que no les veurem mai, no? Però no és cert, eh? Podem fer coses per apropar la natura a casa nostra i gaudir d'aquesta riquesa natural que té el nostre país.
Què aconsellaria, per exemple, als veïns de Sant Cugat, que molts tenen embellits doncs, aquests balcons amb diferents flors? Alguna proposta d'alguna flor en concret que fos beneficiosa? No sé si n'hi ha algunes més que d'altres. Els geranis els veiem per tot arreu, però potser, sabent quines són les que ajudaran a la natura, podem canviar aquestes flors i continuar tenint un balcó bonic i, a més, amable amb la biodiversitat.
N'hi ha moltíssimes. Nosaltres des de la nostra pàgina web, que és una mica on se sustenta el projecte, que és www.nature.org, trobareu a l'apartat de refugis tota una sèrie de propostes de plantes que podeu posar als balcons, no? Però se m'ha acut una molt ràpidament, que a més és una planta mediterrània, per això també vol dir doncs, de baix consum d'aigua, que també és important en aquest
sentit.
Exacte,
i que siguin fàcils de cuidar, que, si posem plantes que els hem de regar cada dia i ens anem al cap de setmana, que no trobem allà el desastre quan tornem.
Que seria l'espígol, el que en castellà en diuen lavanda, que és una planta preciosa,
amb una bona olor,
amb una bona olor i que és un gran atraient per papallones, per exemple, no? Però n'hi haurien d'altres, vull dir, n'hi ha unes quantes que són útils per casa nostra, que s'adapten molt bé al nostre clima i que són útils per la fauna, N'hi hauria bastantes. Altres accions que es poden fer, per exemple, és aquesta, no? La de poder posar, ara en aquesta època, des del mes de novembre fins al mes de març, menjadores per tal de que els ocells puguin venir a menjar, perquè puguin venir a menjar els pardals o les mallarengues o altres espècies que viuen amb nosaltres, no? Ara arribaran, per exemple, a casa nostra, de forma massiva, tots els pitrotxos del nord d'Europa, És una espècie que s'acosta molt a les nostres cases i jardins.
Quin tipus de menjar li hem de posar a aquestes menjadores? On ens poden aconsellar perquè sigui el menjar adequat?
També us podem aconsellar des del projecte, ha de ser menjar absolutament natural, però pot ser tan senzill com, per exemple, enfilar amb un filferro cacauets. Cacauets amb la seva closca, han de ser cacauets que siguin naturals, no torrats, que no portin sal, I, per tant, doncs, amb un petit filferro anar punxant els cacauets i penjar-los en algun lloc adequat de casa nostra, un lloc que no sigui gaire de pas, però que sigui fàcil d'arribar-hi, és una manera fàcil, divertida i útil, molt útil, de poder ajudar a l'alimentació hivernal dels ocells, no? Però també, per exemple, comprant grans com pugui ser el mill, no? O com pugui ser, per exemple, també pipes sense closca, Repeteixo, han de ser pipes naturals, sense sal, sense torrar, amb closca o sense, tant se val, però és una manera útil de poder ajudar els ocells a l'hivern.
De fet, són coses que no ens costen gaires diners ni gaire inversió i sí que ajuden a fomentar aquesta biodiversitat a casa nostra. Hi ha una proposta que hem vist i que ens ha cridat molt l'atenció, que és el sostre d'una furgoneta també convertit en un espai verd. I la proposta no sé si és també fer-ho arribar, per exemple, als autobusos urbans.
De fet, va començar així, Aquesta és la proposta d'un artista jardiner de Girona, en Marc Granyent, que té una empresa que es diu Fitogonetic i té una patent a nivell mundial per poder fer aquestes instal·lacions sobre de vehicles, no? I més enllà de l'anècdota, perquè realment és una cosa innovadora, molt nova...
Exacte, crida l'atenció quan ho veus.
Va començar precisament amb un autobús turístic a Torroella de Montgrí, del càmping Montgrí, que anava fins a l'Estartit, I va ser el primer autobús enjardinat. I ara també existeix la furgoneta de Simbiosi, que és una de les empreses de jardineria amb la que treballem per fer grans instal·lacions, com la que farem a Immobiliària Colonial, aquí a municipi de Sant Cugat, que serà una reserva de papallones, la primera reserva de papallones d'una empresa aquí a Espanya, no? Però aquesta mesura, més enllà de ser una mesura simpàtica, és una mesura que té efectes des del punt de vista del que seria la termorregulació del vehicle, és a dir, arriba a baixar entre els 2 graus la temperatura a l'estiu i la temperatura a l'hivern, De manera que els cotxes, que són molt ineficients, els vehicles, no?, quan el sol radia, s'escalfen moltíssim. El fet de tenir una coberta verda al teu cotxe, que és una instal·lació totalment segura i a més està homologada, doncs el que fa
això
és reduir...
Pensava, no sabia jo si això acabava de ser del tot legal.
Sí, sí, ho és en aquests moments. Hi ha una homologació per part de l'empresa que ho instal·la, però el que fa és baixar la temperatura dels vehicles, en el seu sostre. I llavors, bé, aquestes coses no són balderes, són importants, aquest estalvi energètic que provoca. De fet, a les ciutats un dels problemes que tenim ambientals és el que s'anomena l'efecte illa de calor, no? La radiació solar sobre els nostres edificis, sobre l'asfalt, provoca la radiació de calor, no? El fet d'enverdir les ciutats, el fet d'enjardinar-les i de conservar una natura potent evita aquest efecte illa de calor, augmenta l'oxigenació de la ciutat i la depuració de l'aire i, per tant, doncs, tenim una ciutat amb més qualitat.
Amb més qualitat de vida i, fins i tot, per aquells que els agradin les coses boniques, més vella amb ve alta. I per tenir cura d'aquests sostres que parlàvem ara dels vehicles, jo m'imagino, si has d'anar en compte per aparcar el cotxe al sol o a l'ombra, haver de regar, o ja estan adaptats al clima i al medi on s'instal·larien?
Correcte, són plantes ja adaptades al nostre clima i, per tant, doncs, s'alimenten bàsicament de l'aigua de la pluja i, en tot cas, doncs, bueno, quan hi ha èpoques de sequera, pues, regar-lo una mica, diguem-ne, no? com qui neteja una mica el cotxe.
Exacte, com li va passar la mànega per treure-li la
protecció. Però és un baix manteniment, aquest. Sí, sí.
Projectes a dia d'avui i futurs de la Fundació?
Doncs nosaltres estem treballant ara en un pla a 3 anys sobre una estratègia de conservació de la biodiversitat de casa nostra, és a dir, la Fundació World Nature és una ONG de conservació de la natura en la que treballem amb grans espais naturals per protegir-los i conservar-los, amb espècies en perill d'extinció, com pugui ser l'ós o el llop o el trencalòs, i també amb temes d'educació ambiental, on tenim un programa transfronterer dels Pirineus molt important, no? Hi participem en 80 organitzacions, tant catalanes com franceses, per aplicar un programa d'educació ambiental igual als nanos de la vessant nord i de la vessant sur, no? I per tant, com a organització de conservació de la natura del país, estem treballant en un programa a 3 anys per proposar quines han de ser les mesures que com a país hauríem d'adoptar per tenir una conservació de la natura efectiva. Entre elles l'hem comentat abans, no? Tot el que fa referència a la permeabilitat de les infraestructures. Aquest serà una de les qüestions fonamentals a afrontar en els propers anys, no? Per tant, doncs, la connectivitat dels nostres espais naturals. Ja no podem fer espais naturals com els havíem fet fins ara, que la manera de gestionar els nostres parcs naturals també ha d'evolucionar. També estem fent propostes en aquest sentit, on els ciutadans també s'impliquin en la conservació d'aquests espais naturals.
I la implicació, parlàvem de la consciència.
Correcte.
I d'implicar-nos en la sostenibilitat.
Correcte. Cada vegada més hem de crear sinergies entre l'administració i la societat civil. Això és no només útil, sinó que és més efectiu i més eficient. I, per tant, doncs, estem reclamant en el Departament d'Agricultura, que és qui gestiona els nostres parcs, que d'alguna manera comenci a treballar conjuntament amb organitzacions professionals com la nostra per tal de començar a tenir una nova perspectiva de la gestió dels espais naturals, especialment perquè fa a l'ús públic, no? Aquí hi ha un repte importantíssim, que és fer col·laborar els visitants dels parcs naturals amb la seva conservació. I en aquest sentit, la nostra figura com a fundació, que som una ONG sense ànim de lucre, és una figura adequada per poder fer aquestes actuacions i col·laborar amb l'administració ambiental, no? Però hem de canviar radicalment la gestió dels parcs. Per exemple, una de les coses que ens passa en aquests moments és que els centres d'atenció de visitants dels parcs naturals de Catalunya són molt petits. El Parc Natural de l'Alt Pirineu, que és el parc natural més gran que tenim al nostre país, el seu centre de recepció té 20 metres quadrats. Això és impossible de donar una bona atenció al públic que visita aquestes àrees naturals i que, a més, ens visiten a nivell internacional, perquè la riquesa de la natura de Catalunya és impressionant. I,
parlàvem abans de la gran diversitat que tenim.
No? Per tant, aquí tenim un gran repte en els propers decennis, que és adequar les infraestructures d'atenció als nostres visitants, als nostres parcs naturals, una mica, doncs, el que estan fent a Anglaterra, a França, a Alemanya, a Holanda, els països veïns nostres, no?
Doncs des d'aquí fem una crida, sobretot aquesta col·laboració entre les administracions amb les fundacions professionals, que són aquí realment saben com coordinar i com fer funcionar això, i els ciutadans, que també podem posar el nostre granet de sorra a col·laborar en aquests projectes. Antoni Carulla, president de la Fundació World Nature, moltes gràcies per explicar-nos el vostre projecte.
Moltes gràcies, i acabo amb el lema del projecte, que és convida la natura a casa teva.
Doncs tots cridats a convidar, ens n'ha donat alguns consells Antoni Carulla. Ara nosaltres anem un moment a la publicitat i tornant-hi parlarem amb Lluís Ubalde. Ell és l'editor de l'editorial Escamorla, una nova editorial que neix a la ciutat.
Sant Cugat a fons, amb Alba Triador.
Al 9N, si vols, podràs participar i votar sobre el futur polític.